Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Joventí Balcells. El Parlament debat si aprova una llei de memòria històrica que destini més recursos a la recuperació de la memòria democràtica i a l'exhumació de cadàvers de la Guerra Civil. Ho està seguint la nostra companya Judit Caselles des del Parlament. Judit, bona tarda.
Bona tarda. La nova norma que se sotmetrà a votació ha d'agrupar totes les lleis que s'havien aprovat a Catalunya en aquest àmbit en els últims 3 anys i també incrementar els diners que es destinen per preservar la memòria democràtica. El socialista Ferran Pedret, que ha impulsat la iniciativa, n'explica els motius.
Tenim la possibilitat de fer de totes elles un sol text, dotant-nos d'una llei integral en matèria de memòria democràtica que sigui coherent i que, per dir-ho col·loquialment, ompli els buits també entre aquests diferents aspectes que ja estan regulats.
A més, es proposa multes de fins a 150.000 euros per promoure actes d'exaltació al franquisme.
Gràcies, Judit. L'expresident del govern espanyol, Felipe González, ha reclamat aquest dimecres el retorn del rei Joan Carles I a Espanya i que se li respecti la presumpció d'innocència. Ho ha dit després de participar d'un dinar al Círculo Ecuestre de Barcelona. González també ha lamentat que no s'estigui valorant el llegat de l'excap de l'Estat. 10 anys després de la fi de l'acció terrorista d'ETA, l'expresident espanyol ha recordat la impressió que li va causar l'atemptat d'Hipercor.
Me cogió en visita oficial a Brasil. Y cuando media una distancia de 1.000 kilómetros sobre un acontecimiento sobre el que tienes la responsabilidad de gobernar, el eco, la conmoción es mucho mayor que si estás en la sala de máquinas en el momento en el que ocurre.
Fruit de la pressió per ETA, ha indicat que des que va abandonar la Moncloa s'ha esforçat per desconnectar el telèfon durant les nits. També ha apuntat que en l'època de l'assassinat d'Ernest Lluch tenien constància que es preparava un atemptat a Barcelona. I fa una estona, Gorka Landaburu, supervivent d'un atemptat d'ETA, ha dit als micròfons d'aquesta casa que no vol que segueixi fent política amb el dolor de les víctimes d'ETA.
Es una jornada muy especial, pero donde lo importante es lo que quiero que la gente nos oiga y que entienda. No es cuestión de utilizar el terrorismo o el exterrorismo con intereses políticos, como lo hacen cierta gente, como el Partido Popular y Vox todos los miércoles. No, tenemos que dialogar, como el tema catalán. Hay que sentarse a una mesa, se resuelven los problemas dialogando. Y esta se terminó gracias a un proceso de paz que fue largo y fue terrible y duro en todos los sentidos.
I Catalunya tindrà 2 acceleradors de protons públics per tractar pacients amb càncer. En el termini de 4 anys s'instal·laran a l'Estat 10 equips de prototeràpia i s'ubicaran de manera estratègica per donar cobertura als pacients que requereixin tractament. La teràpia amb protons és una eina innovadora molt precisa en el tractament de pacients pediàtrics i també cada cop en adults. La resta d'equips de prototeràpia es distribuiran a Madrid, a Sevilla, Màlaga, València, La Corunya, Biscaia i Canàries. I a Barcelona demanen a l'Estat reformar el Codi Penal per incloure com a agreujant la multireducció incidència. Tots els grups de l'Ajuntament de Barcelona han votat a favor d'una proposta de Junts per Catalunya, excepte Esquerra Republicana, que s'ha abstingut. El portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona, Jordi Martí, ha defensat la proposició perquè, segons el regidor barceloní, cal perseguir amb més eficàcia la perpetuació dels delictes i les organitzacions criminals de la ciutat. I ara els esports amb Pau Massip.
Pau Gasol ha anunciat a xarxes socials la publicació d'un documental seu de la seva carrera i de la lesió que l'ha portat a deixar el bàsquet professional. Porta per títol Lo importante es el camino i es podrà veure a partir del 12 de novembre a la plataforma Amazon Prime. I en menys de 3/4 d'hora se sabrà l'11 titular del Barça per jugar el partit d'aquest vespre contra el Dinamo de Kiev. Partit de vida o mort per al conjunt de Ronald Koeman, que necessita guanyar sí o sí per seguir viu a la Champions League masculina. El tècnic holandès està pendent de recuperar encara alguns jugadors importants, però igual finalment haurà de fer canvis, ja que no pot comptar ni amb Eric García, sancionat, ni amb Araujo, Pedri, Braithwaite i Dembélé, que estan lesionats. I pel que fa a l'Espanyol, el porter Diego López ha volgut rebaixar l'eufòria de l'afició després dels últims partits. López ha valorat el triomf davant el Cádiz i el Madrid i de les dues últimes jornades de Lliga i ha volgut tocar de peus a terra i demanar anar pas a pas per aconseguir els objectius de l'equip.
Al principio, cuando no estábamos consiguiendo puntos, las sensaciones eran buenas, nosotros estábamos tranquilos y ahora, bueno, llevamos 2 partidos consecutivos ganando y tampoco echamos las campanas al vuelo y seguimos con la mentalidad en el siguiente partido, en seguir haciendo nuestro trabajo y compitiendo cada partido.
Diego López, el porter, que a més és un dels capitans de l'Espanyol, ha afegit que són un equip solvent i amb marge de millora. I a ciclisme, Movistar ha anunciat un nou fitxatge per a la temporada que ve. L'equip ciclista dirigit per Eusebio Unzué comptarà amb els serveis de l'estatunidenc Bill Barta, que firma un contracte per 2 temporades. Fins ara, Barta corria l'equip Education First i es tracta d'un bon rodador, ben dotat per la mitja i alta muntanya, però també de gran qualitat a les contrarrellotges.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora al Punt i Seguit. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín. Waking up in California, but these clouds, they won't go away. Every day is like another storm, yeah. I'm just trying not to go insane. I són les 5 i 6 minuts. És cert, el nom del programa ja ens dona uns quants senyals de què és el que ens agrada, no? Aquest punt de positivitat, no? De cap a on va el món i de quedar-nos amb les coses bones. Era interessantíssim aquest debat que teníem fa un minut. És una llàstima que no ens haguem pogut allargar més, no?, sobre quin és el bon ús, el mal ús de tot allò que arriba de nou, no? És a dir, hem de alterar les coses en funció de què, en el cas que sigui que sí o que sigui que no. En fi, és un debat social, no? Ara cada vegada estem parlant més de la intel·ligència artificial i, lògicament, això ens posa davant de reptes que són absolutament nous, no? Però que la ciència avança és una obvietat, no? I que la ciència ens porta grans notícies, això ho és encara més, no? Avui hem tingut accés a aquesta informació amb la que hem arribat a les 5 de la tarda, quan hem sabut que un equip de cirurgians dels Estats Units han trasplantat amb èxit un ronyó de porc a una dona que es troba en mort cerebral. Estem davant de realment una cosa importantíssima que hem volgut comentar. No ho podíem passar per alt. No? En aquest sentit, hem anat a trucar a la porta de la directora general de l'Organització Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
És clarament una magnífica notícia, no?
Sí, desde luego es un hito en la evolución de lo que llamamos el xenotrasplante o trasplante interespecies. Desde luego es un hito histórico.
Ayúdenos a entender el por qué es tan importante.
El principal problema que existe en el ámbito del trasplante ya no es de tipo técnico ni de tipo inmunológico, aunque también tenemos problemas o limitaciones por esa vía, pero fundamental problema que tenemos es que existe una escasez de órganos para cubrir la demanda de la población. Ajá. Y además es una demanda que sabemos que va a seguir aumentando a medida que la población envejece y tiene otras comorbilidades. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud estima que con los aproximadamente 150.000 trasplantes que se hacen cada año en el mundo, apenas se cubre el 10% de las necesidades globales de trasplante. El tener la posibilidad de obtener órganos de animales como el cerdo para poder resolver este problema de salud en pacientes en necesidad de un trasplante constituiría un importantísimo avance a la hora de abordar esa escasez de órganos para trasplante, que ahora depende de las donaciones humanas, bien en vida o bien después del fallecimiento.
Ante todo, le pido que disculpe mi ignorancia sobre estas cuestiones, ¿no? Que es fácil de entender, seguramente, ¿no? Pero se dice que el cerdo y el ser humano son probablemente muy compatibles desde el punto de vista de ese intercambio de órganos, para entendernos, ¿no?
Bueno, siempre se considera que el cerdo probablemente es el tipo de animal más adecuado para la realización de este tipo de xenotrasplantes por distintos motivos, pero independientemente de la idoneidad del órgano en este hito, el cerdo ha sido modificado genéticamente para generar un riñón que de alguna forma no sea inmunogénico, es decir, de alguna forma se vuelva invisible visible al sistema inmune del receptor, que lo habitual es que inmediatamente rechazara ese órgano trasplantado porque lo reconoce como extraño. Esa modificación genética de ese cerdo para generar un riñón que de alguna forma se ha humanizado, se ha transformado de alguna forma en aceptable para el ser humano, es el gran hito que se ha conseguido en este procedimiento, que en cualquier caso yo creo que tenemos que todavía tomar con mucha cautela, porque dense cuenta de que no ha sido publicado todavía en la literatura científica, es decir, lo conocemos todavía por los medios de comunicación y necesita pasar por el filtro de su publicación en la literatura científica, y por supuesto tenemos que garantizar que este procedimiento es reproducible.
Claro, no, y si es extensible también a otro tipo de órganos. Me refiero, ¿se podría alterar genéticamente el cerdo para, pues no sé, conseguir otro tipo de trasplantes que fuesen más allá de un riñón, por ejemplo?
Probablemente sí. Aquí, desde luego, lo que tenemos es una prueba de concepto de que esa modificación genética y otras intervenciones que deducimos de las noticias que se han publicado, se han realizado en este experimento, insisto, consiguen un riñón que de alguna forma se transforma en invisible para el sistema inmune del humano, que inmediatamente lo rechazaría, pero de la misma forma probablemente se podría generar otro tipo de órganos. La prueba de concepto ha sido que se ha evitado ese rechazo inmediato del órgano, de hecho ese órgano ha funcionado durante 54 horas en la receptora, pero también es cierto que si este procedimiento se pudiera reproducir en un futuro, si esto efectivamente se demuestra que una vez conozcamos los detalles de la intervención, habrá que ver otros aspectos de este futuro xenotrasplante, por ejemplo, si ese funcionamiento del órgano se mantiene en el tiempo, claro, o si esa funcionalidad se va perdiendo, porque normalmente un paciente cuando necesita un trasplante lo necesita de por vida. Aquí tenemos la evidencia de un periodo de tiempo corto de funcionamiento sin rechazo agudo evidente de ese órgano. Y en segundo lugar, otro aspecto y otro de los retos que tenemos, y es la gran preocupación en el ámbito del xenotrasplante, es que se pueda producir la transmisión de enfermedades infecciosas, particularmente por virus, entre especies, lo cual es una enorme preocupación en el ámbito de los xenotrasplantes. Por lo tanto, yo diría que es un gran paso en el desarrollo de estos xenotrasplantes o trasplante interespecies, pero todavía tenemos que tomar la medida con entusiasmo, pero con un entusiasmo todavía un poco contenido hasta conocer los pormenores y teniendo en cuenta todos los retos que aún quedarían por abordar antes de transformar esto en una realidad asequible a todos los pacientes que necesitan un trasplante.
O sea, que dicho de otra forma, estamos en el primero, bueno, no será el primero seguramente, ¿no?, pero en un primer paso de una investigación que cuanto menos nos puede llevar a un punto muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que usted comentaba, ¿no?, esa necesidad que tenemos de órganos a nivel mundial. Históricamente, Beatriz, siempre se había dicho que España era un país que era un ejemplo en el tema de las donaciones y demás. Yo no sé si eso continúa siendo igual.
Sí, claro que continúa así. Llevamos 30 años liderando el ranking internacional en donación de órganos y lo hacemos, por supuesto, porque tenemos una sociedad muy solidaria por el sistema sanitario que tenemos, pero también por un modelo organizativo que nos ha hecho únicos y que se llama y se conoce como modelo español de donación y trasplantes, que pivota en la figura del coordinador intrahospitalario de trasplantes con un perfil muy específico, con una presencia muy importante de las unidades de cuidados intensivos y además con una cohesión extraordinaria entre las comunidades autónomas, esos centros y la propia Organización Nacional de Trasplantes. Esto nos ha hecho ser líderes durante 30 años de forma consecutiva, incluso resistir con mucha, yo creo que con mucho esfuerzo, pero adecuado, el envite que ha supuesto la pandemia causada por la COVID-19, que ha alterado, por supuesto, todo el funcionamiento del sistema sanitario.
Permítame hacerle una pregunta que a mí me suena más a ciencia ficción que otra cosa, pero cuando se habla de impresoras 3D, ¿en algún lugar han hablado de que habría órganos que incluso se podrían llegar a imprimir? Me imagino que estamos hablando de algo, no lo sé, no sé, ¿qué tiene que decirme a eso?
Hay unas líneas de investigación muy interesantes a la hora de la creación de órganos bioartificiales, una línea de trabajo muy, muy importante que además lidera un investigador español, Juan Carlos Izpisua. Lo que pretende es, no es exactamente lo que se ha realizado en este caso, pero lo que pretende es utilizar a grandes animales, nuevamente como el cerdo, probablemente como incubadoras de órganos humanos. Viene a ser algo parecido, pero no exactamente igual a lo que se ha realizado en este caso en Estados Unidos. Y otra línea sería exactamente esa, la impresión 3D o la utilización de matrices de órganos que no se utilizan para trasplante y posteriormente se pueblan de alguna forma o se repueblan con células procedentes del propio receptor, con lo cual al final se construirían órganos a la carta del receptor, en el sentido de que estarían conformadas o realizados esos órganos con sus propias células, lo que también es interesante porque podríamos hacer órganos a la carta en número, pero también a la carta inmunológica.
Claro.
Es decir, al estar hecho el órgano con las propias células del receptor, así se evita que se produzca el rechazo inmediato también o no inmediato de ese órgano, porque no se reconocería como extraño. Dense cuenta de que a día de hoy un paciente que recibe un trasplante necesita terapia inmunosupresora de por vida y por lo tanto sufre los efectos secundarios de esa terapia inmunosupresora. Son los dos hitos que de alguna forma se solventarían con esta construcción de órganos bioartificiales.
La verdad es que es una ciencia ficción y es espectacular realmente lo que nos ha enseñado esta tarde. Yo se lo agradezco muchísimo, de verdad, Beatriz Domínguez Gil, que además de una manera improvisada, porque esta es una noticia que hemos conocido tan solo hace unas horas, usted ha accedido a estar esta tarde con nosotros para dejarnos con la boca abierta, que es exactamente como nos hemos quedado con todo lo que nos ha contado. Ha sido usted muy amable, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Això és el Tot anirà bé a Ràdio Estel. Ara passen 2 minuts d'un quart de sis. És al·lucinant. La veritat és que és al·lucinant com va canviant tot. El tema de les dietes també és al·lucinant. Ara anem a parlar de dietes. De dietes, vull dir, de per primar, però no només per primar, perquè cada vegada, no sé si se n'adonen, a la nostra societat s'està parlant de dietes diferents que totes elles tenen a veure doncs, amb una millora des del punt de vista esportiu, des del punt de vista personal, des del punt de vista de la salut. En fi, anem al carrer. D'entrada anem al carrer a veure que, quan parlem de dietes exactament què és el que passa i què és el que la gent pensa, no? Tenim avui al carrer a dues persones. Tenim a la Núria. Hola, Núria.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. També tenim a l'Andreu, no? Andreu, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Bona tarda. Amb qui esteu? Expliqueu-nos coses, va.
Mira, doncs ara estem aquí a l'estació de Sants i ens hem trobat amb dues noies, la Sara i la Carmen, de 32 i 37 anys, que ens acaben d'explicar amb l'Andreu que arriben de Madrid i se'n van cap a Girona a un concert. I justament estan aquí prenent alguna cosa i els volem preguntar si fan dieta o no. Això és el que ens interessa, veritat, Andreu?
Exactament.
I de fet ja les tenim aquí. Què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hacéis dieta vosotras?
Ninguna de las dos hacéis dieta.
¿Y os habéis planteado alguna vez hacer dieta o algún tipo de dieta?
Sí, la verdad es que en mi caso he tenido bastante suerte que no me ha hecho falta. Si fuese por razones de salud, sí que me lo plantearían. Por razones de imagen, lo dudo bastante.
¿Y tú, Sara?
Yo tampoco, pero también llevo un régimen de comida bastante saludable en general.
Y, por ejemplo, si vosotras hicierais una dieta, ¿qué alimento no quitaríais por nada del mundo?
Pues voy a quedar de alcohólica, pero yo no me quitaría las cervezas.
En molt bé. Los lácteos, porque sin queso no vivo.
D'aquí una estona tornarem al carrer. Les gràcies a aquestes dues noies, que no són massa l'exemple que hem anat a buscar, perquè efectivament no fan dieta. La qual cosa és bastant estranya. Montse Fol, què tal? Bona tarda, Montse.
Bona tarda, Toni.
Encantat de saludar-te. Sí.
La
Montse Font la coneixen vostès segur, és nutricionista, és tota una referència dins el món de la nutrició i més demandada que mai, m'imagino, Montse, no? Perquè el tema de l'alimentació està cada dia més present, la necessitat de menjar bé, la necessitat de tenir una vida sana, no?
Sí, jo crec que també el fet de la pandèmia ens ha ajudat a que potser prendre més consciència de que ens hem de cuidar i hem de començar a cuidar-nos per la benzina que jo sempre dic del nostre cos i que són els aliments.
Clar.
També és veritat que durant la pandèmia pot ser que s'hagin aguditzat alguns pecadets, com pot ser la cervesa, o pot ser l'alcohol, o pot ser les patates chips, tot això que et calma l'ansietat, perquè els aperitius a la pandèmia van ser els protagonistes.
Clar, ves que estava massa hores a casa, no?
Massa hores, i llavors havien de fer alguna cosa, i clar, jo també ho entenc, fas aperitiu, i clar, això et queda després, i comences a augmentar pes, i després de la pandèmia hi ha molta gent que, alguna no, però molta, que ha augmentat de pes.
Sí, sí, absolutament. I que vol perdre aquest pes. La qual cosa segurament s'ha traduït en que els nutricionistes teniu més feina que mai, no?
És possible. És possible que tinguem, si no més feina que mai, almenys més o menys la mateixa que sempre. Sempre hi ha picos al llarg de tot l'any, no? Que hi ha una mica més de treball abans d'estiu. Però, bueno, la veritat és que això potser era més abans. Ara s'ha normalitzat i abans de Nadal, perquè és abans de Nadal, després perquè és després de Nadal, abans de Setmana Santa, la platja, l'estiu... Sempre hi ha una raó per voler mantenir el pes. Aquestes noies, clar, és que no deuen necessitar. Deuen ser molt jovenetes i no deuen necessitar. O, a lo millor, se'ls cuiden més del que a lo millor es pensen.
Perquè en el decàleg de les bones costums, no? Què és el que hauríem de tenir present sempre? Ara comentarem, alguna de les coses que últimament s'estan parlant molt, perquè entenem que és interessant molt saber el que pensa al respecte, però deu haver-hi un decàleg de la sensatesa nutricional, no sé si dir-ho d'aquesta manera, no?
Sí, sí, ara no sabré dir-te 10, i te les direm desordre.
Sí, no, és igual, no són 10, són 5, són 3, és a dir, és igual.
Hi ha unes pautes d'alimentació generals que, com a mínim, les hauríem de fer per mantenir les defenses, per exemple, per mantenir el tema de la vitamina C, per mantenir el calci amb tothom, però sobretot en el cas de les dones i sobretot en el tema de la menopausa o adolescència. És a dir, que hi ha uns mínims que hem de cobrir. La proteïna, que pot ser animal, però també pot ser vegetal, si les persones ara són vegetarianes. La fibra per anar bé al bany, és a dir, que hi ha uns mínims que hem de mantenir i que podrien continuar fins al decàleg.
Mm-hmm. Anem a parlar d'algunes de les dietes. Escolta'm, jo no sé, no paro de sentir a parlar ara mateix del dejú intermitent. Tothom m'està parlant, de debò, tothom m'està parlant del dejú intermitent. Anem d'entrada a explicar en què consisteix. Què és exactament això, Montse?
El dejú intermitent és no menjar durant unes hores. És a dir, moltes persones, a lo millor sense adonar-se'n, fa una estona he visitat un pacient que només dinava i només sopava, però és que aquest pacient en 3 anys s'ha posat 30 quilos a sobre.
Ja veus.
I li he dit, mira, está haciendo el ayuno intermitente sin querer. Digo, ya, pero me he engordado 30 kilos. Digo, pues eso. Llavors,
però com pot ser
el dejú intermitent... Sí, perdona.
No, et preguntava que com pot ser això.
A veure, depèn de la quantitat que mengis, depèn de les calories que ingressis, i a partir d'aquí depèn de les calories que gastis. I sí que és veritat que arriba un moment que aquesta persona fa 2 àpats, dinar i sopar, i d'aquesta manera és una manera, quan ja parlem d'obesitat severa, allò, una obesitat fins i tot pot ser mòrbida, doncs que... El nostre metabolisme s'enlenteix molt. Per què? Perquè només treballa a l'hora de dinar i a l'hora de sopar. La resta pot ser que estigui una mica com adormit. I una manera d'estimular aquest metabolisme és, a part de l'exercici, evidentment, doncs és menjar cada 2-3 hores alguna cosa. Yeah. Així s'aprimen els obesos mòrbids que es fan una reducció d'estómac, per exemple.
O sigui, que tu no ets massa favorable al dejú intermitent?
Cada persona... que faci el que vulgui, mentre amb ella li vagi bé per la salut. Jo començo per aquí, perquè no hi ha una norma clara per tothom, sinó que depèn de cada persona, els seus hàbits, la seva feina, si és home, dona, fa exercici, no... Per tant, s'hauria d'adaptar cadascú. Per perdre pes, perquè normalment s'està parlant del dejú intermitent per perdre pes, home, pot ser que vagi bé o no, perquè els dejunis pot ser de 12 hores, poden ser de 16 hores, de 18 hores, de 20 hores... A vegades és... Pues una mica el que hem comentat ara, no esmorzar, llavors només dinar i sopes, o al contrari, no sopar, llavors passes del dinar fins a l'esmorzar del dia següent sense menjar res, que això ho fa molta gent. Jo prefereixo que abans de no sopar, menjar poc, però menjar alguna cosa, perquè a més són els hàbits que hem mantingut tota la vida.
Clar.
Esmorzar, dinar i sopar. Clar. Ho mantindrem tota la vida, això del dejuni intermitent sense esmorzar o sense sopar o sense dinar? Jo dubto que ho mantinguem.
Clar, sobretot perquè i, tradicionalment, si del que es tracta és d'aprimar, ens havien... Sí. Aquella imatge característica, Montse, que molts encara tenim al cap i que quan pensem en perdre algun quilet, jo em començo a fer verdura al vapor, que a mi m'agrada molt, i coses a la planxa.
Sí, al final és menjar menys greixos, que és el que té més calories del món, o sigui, els greixos, siguin bons o dolents, tenen 9 calories per gram. I dius, els greixos, clar, tothom pensa en el fregit, amb els embotits, sí, però greix també és el pernil ibèric, el pernil serrano, el bocat que s'ha posat tant de moda, l'oli d'oliva que és molt saludable també, i l'alucat també, però tots són greixos. Per tant, en greix és igual l'alucat, l'oli d'oliva i el bacon, per dir-ho d'alguna manera.
De veritat m'ho estàs dient, això?
Sí, és així, són 9 calories per gram. Els greixos, siguin bons o dolents. Els greixos són greixos. Per tant, si tu fas menjar al vapor, ja estàs cuinant amb poc greix, amb poca quantitat d'oli, i si fas, m'has dit alguna cosa a la planxa, no m'ha semblat?
Sí, sí.
Doncs sempre vas reduint greixos. Doncs és una manera de perdre pes. Hi ha moltes maneres de perdre pes. No hi ha una que sigui la millor, sinó que per cada persona i per cada moment pot ser diferent la dieta que li vagi bé per perdre pes.
Per cada moment et refereixes a si estàs en un moment a la vida a la que estàs fent esport, o tens molt estrès, o... No sé, a quin tipus de moments ens referim?
Pot ser tot això que comentes, és a dir, que segons l'edat també fas unes activitats o unes altres. El de jove normalment es fa més esport, després a vegades et complica i la feina ja no et permet fer esport perquè després tens la família, bueno, totes aquestes coses. Però hi ha molts factors. Per exemple, hi ha persones que tenen baixades de glucèmia a mig matí, a mitja tarda i després de sopar. Mm-hmm. Doncs aquestes persones han de menjar més sovint. No aguanten molta estona sense menjar res. I això no vol dir que siguin diabètiques, sinó que no aguanten. Doncs, per tant, aquesta persona ha de menjar més sovint i segurament menjar a lo millor una mica més de pa que una altra. Hi ha persones a lo millor que fan cada dia esport. Doncs sempre serà més indicat menjar una mica d'hidrat de carboni, arròs, llegum o pasta o pa abans de, o uns picos de pa, uns palitos, abans de fer esport. O proteïna, clar, si tu fas un esport i vols muscular o no vols muscular i ets una persona amb una edat determinada que necessitem tonificar la musculatura, doncs no ens pot faltar la proteïna, sigui animal, carn, peix, ous, o sigui vegetal. Llavors parlem dels llegums, dels fruits, dels cereals... És que s'ha d'adaptar.
És impressionant. Escolta'm, ara seguim, Montse, perquè no t'ho creuràs. Ens ha costat moltíssim trobar algú que estigui fent dieta, però hem trobat una persona. Sí. Val? Núria, explica'ns-ho. Amb qui estàs?
Hola, què tal? Doncs estic amb la Lola, que per si hem trobat una persona, com deies, que sí fa dieta. Que sí, Lola, que fas dieta?
Sí, faig una dieta.
I quina és aquesta dieta que fas?
Doncs jo vaig a un dietista i m'ha preparat una dieta on m'elimina doncs, algunes racions, no? de menjar i la tinc racionada, tinc els àpats racionats. Mm.
I algun aliment, per exemple, que trobis a faltar d'aquesta dieta, quin afegiries?
Un dels aliments que m'ha eliminat són les polleries, no? que diem. I, per exemple, doncs, el que són els colants de xocolata, doncs sí que els trobo molt a faltar.
Doncs ja ho sentiu. Ens ha costat molt, trobar persones.
Ja ho veig. Deu ser que, com em comenta la Iolanda, efectivament ni s'apropa l'estiu ni tampoc han passat els Nadals, amb la qual cosa probablement aquest programa l'haurem de repetir, Montse, quan arribi gener, no?
Ja. També és veritat que moltes persones diuen que no fan dieta,
Perquè els hi sap greu.
Amb tot el carinyo. Llavors els hi preguntes, però... Perdona, Toni?
No, anava a dir per què, perquè Toni? Els hi fa coses. Sí, em sents? Em sents, Montse?
Sí, ja et sento, ara sí, abans no. Doncs hi ha persones que diuen, bueno, no faig dieta, però els hi preguntes i diuen, doncs jo he dinat una mica de pollastre a la planxa o tal, i una amanida. Dius, bueno, això és dieta.
Ja.
A veure, això és menjar saludable, és fer dieta el major de la gent que corre pel carrer, no?
Clar.
Per
clar.
Tant, doncs, hi ha més gent que fa dieta que, del que ens assemblem.
Ja m'imagino. Escolta'm, també estava pensant que han canviat molt els mètodes per cuinar, no? En el sentit en el que, efectivament, cada vegada hi ha més aparells. Últimament no paro de veure, per exemple, publicitat de fregidores sense oli. Això està bé?
A veure, fregidores sense oli al final normalment són amb aire calent i queda una mica la textura diferent. Si a tu t'agrada, és a dir, si a la persona li encanta perquè està fent dieta i a les reixos en aquest cas, doncs per què no? No? Ara, jo ho he provat, eh? I a mi particularment prefereixo una miqueta d'oli, encara que sigui a la planxa, o un fregit amb bon oli, però que no sigui amb molta quantitat d'oli. Ja. És a dir, perquè això de la planxa i fregit també ve bé, segons com, a casa ho fem a la planxa, però el mateix producte a la planxa, al restaurant, dius, és més bo. Clar, ja. Li posen oli.
Clar.
És una mica fregit.
Una mica fregit,
al final
clar.
No hi hem pensat, que és.
Montse, un dia ens veiem cara a cara i seguim xerrant. Estem tenint algun problema de recepció de la teva veu. En qualsevol cas, ha estat un plaer saludar-te. Que tinguis una molt bona tarda i una molt bona dieta.
Gràcies, Toni.
Moltes gràcies, Montse. Bona tarda.
Igualment per tot.
Igualment. Dos quarts de sis, una pausa i arribem de seguida una altra vegada avui per donar dues mans interessantíssim a la ciència i als viatges. De seguida, aquí el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passant dos minuts de dos quarts de sis, ens encanta aquesta cosa d'anar d'una banda a l'altra, de passar d'un tema a l'altre, d'omplir-nos el cervell de coses interessants. Jo no sé si ho saben, ara parlant d'aquestes coses, però el cervell és com un gran magatzem, no?, de tot allò que ens van explicant, que anem vivint, i que després tot això es queda, encara que no ens adonem, però tot això es queda i acaba determinant moltes vegades com actuem a la vida, com ens comportem, no? Hi ha una cosa que sí que no sabem, el temps que farà. Això no en tenim ni idea. I ens diuen que és probable que a les properes hores vingui un canvi de temperatures considerable i que arribi la tardor de debò, per entendre'ns. Nosaltres no ho sabem, però en tot cas que ens expliqui, com sempre, el Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps ve marcat per unes temperatures altes que en aquests moments se situen ja per damunt dels 25 graus a molts punts de Catalunya. De tota manera, les temperatures baixaran de cara als propers dies i a poc s'aniran normalitzant. Però, de moment, avui encara temperatures més altes de l'habitual. Una tarda variable, amb més núvols cap a les comarques del litoral i del prelitoral. La previsió per demà ens anuncia arribada de més núvols que ja des de primeres hores del matí donaran precipitacions a les comarques del Pirineu de Lleida. Després, aquestes precipitacions anirien mitjant cap a la resta del Pirineu i a partir de mig matí, sobretot migdia, podrien també afectar punts de les comarques de Girona i de Barcelona. Per tant, compte perquè demà en algun d'aquests punts haurem d'agafar el paraigua. Hi haurà moltes més clarianes cap a les comarques de l'interior. Les temperatures, com dèiem, baixen demà i més que ho faran de cara a dies posteriors.
Doncs el que era una sospita, ara ja és una realitat. Efectivament es confirma, baixant les temperatures. A Girona i Barcelona sembla que demà pot ploure una mica. En fi, és la tardor, no?, que és el que toca d'alguna manera. Alberto Fernández Sierra, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
És magnífic perquè ja portem 28 programes i això significa que hi ha gent que repeteix. L'Alberto va estar en el seu dia aquí per parlar-nos de ciència i ens va agradar molt i li vam dir, has de venir més, i avui ha acceptat la nostra invitació, a més, per fer una cosa que ens té veritablement sorpresos, no?, que és relacionar la ciència i els viatges. No sé molt bé on vols anar a parar. Bueno, sí, als 5 continents, no?
Sí, és que saps què passa? Aquesta relació entre ciència i viatges és més comú del que ens pensem. De fet, les grans exploracions es van fer per descobrir plantes, per descobrir tal, i sempre que des de l'antiguitat anàvem a diferents llocs o travessàvem muntanyes més altes i tal, descobríem coses noves i de més. Llavors, hi ha molta relació amb això. I jo he tingut la sort de poder viatjar força i un dia vaig dir, ostres, em ficaré una part de les ulleres de sol que porto damunt, les ulleres de la ciència. Intentaré, els llocs que visito, més famosos o menys, veure's també des d'un altre punt de vista. I em vaig començar a informar i vaig trobar coses molt curioses.
Clar, des d'aquest punt de vista, qualsevol lloc ens pot anar bé, no?
Qualsevol. Podem anar aquí al Pedraforca i trobem fòssils de closques d'ús de dinosaure.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Això és arqueologia, ciència arqueològica, en aquest cas, no?
Sí, sí, la tenim aquí al Pedraforca.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
Bueno, la intenció és anar una mica més lluny, no?
Podem anar més lluny.
A veure, per on ens vols portar?
Doncs podríem anar, per exemple, a mi hi ha un cas que m'agrada molt, que és Turquia, perquè allà hi havia una ciutat, encara es conserven ruïnes, que es diu Hierapolis, com es deia, vale? Però que actualment ningú la coneix per aquest nom, la coneixen per Pamukkale, que és una imatge molt famosa, que potser la gent ha vist més d'un cop a Google, etc, que són unes menes de piscines blanques, de color així com de cotó...
Semblen, tu hi hauria vist alguna foto, gairebé de núvols,
de núvols,
no?
Exacte, són com aigües termals, de fet, sí, estan calentes i de més, i la gent visita això. El que no se n'adonen és que darrere hi ha un poblat que primer va ser grec, després romà, etc, que està allà derruït, i per què... Quina relació hi ha entre aquestes piscines que la gent visita, que inclús hi ha gent russos especialment que paguen per banyar-se, etc, i les ruïnes que tenim darrere? Doncs resulta que els romans i els grecs també van crear una ciutat pràcticament termal per viure aquestes aigües, perquè hi havia una gran activitat tectònica i aquí doncs sortien aigües calentes, etc. El que va passar, aquesta activitat tectònica es va passar un dia de mar i al final va fer un terratrèmol increïble que va destrossar tota la ciutat, que en aquell moment crec que era la quarta o la cinquena ciutat més poblada de l'imperi romà, quan ja era romana.
Ja veus.
I va acabar tota la història termal d'aquesta ciutat en un moment. El curiós és que quan algú visita Pamukkale i se'n va 100 metres més enrere a visitar la ciutat, perquè és una gran ciutat, vull dir, estàs mitja hora, una hora caminant, ningú repara en l'esquerda de la falla, que és increïble. Potser fa
perquè
un metre
d'ample. Perquè encara
es veu, eh? Està per allà al mig.
Uh-huh.
I potser fa un metre d'ample i 50 centímetres de profunditat. I la gent, jo ho veig, ho vaig veure com la gent passava per damunt i continuava. I jo deia, però no esteu veient aquí 200 metres de línia recta que estan tallant al terra?
Però això ens passa molt. I ara clar, no parlo tant de turisme científic, sinó turisme en general. És a dir, que m'ho explicaven, no? Persones que són molt aficionades als viatges de debò. Uh-huh. Que diuen, la gent va tan amb la guia del viatge, que va tant a veure una cosa determinada que es perd tot el que hi ha en el camí fins a arribar allà. No sé si...
Sí, sí, totalment cert. Sí, és que de fet, aquesta és una de les grans coses que també passen aquí a Pamukkale. Un rato abans hi ha unes fonts termals, però aquestes són tòxiques. 5 minuts abans d'arribar a Pamukkale en el bus i es passa per allà i es veuen i ningú hi repara. Ni tan sols t'ho diuen en el bus o si vas amb una altra mena de transport, tampoc t'hi fixes. Aquestes termes eren tòxiques. De fet, sí, està prohibit anar-hi perquè a vegades ja surten núvols de diòxid de carboni i poden matar gent. De fet, hi ha hagut algun despistat que s'ha apropat per allà i ha mort. I els romans les coneixien i, de fet, prohibien a la gent anar allà. Però uns metres més enllà, pel mateix fenomen geològic, doncs teníem termes que al final van acabar malament. I és molt curiós perquè està tot concentrat en un lloc molt petit.
Déu-n'hi-do, podries fer una guia turística científica, no?
Ho he pensat més d'un cop, sí.
Dir, perquè és superinteressant per gent, per estudiants, estic pensant també en un moment donat.
Ho he pensat més d'un cop, sí. A més, hi ha molts llocs que s'hi pot arribar si vas més aviat com a motxiller.
Que és potser una gran manera de viatjar.
Gran, a mi m'encanta.
Segons el país, també,
també
no?
També, segons... sí, sí, efectivament. I depèn, encara que no m'agradi, depèn del sexe, també, de la persona.
Ah, segons el país.
El gènere, exacte.
Segons el país, segons efectivament. El país. No ens agrada a ningú, però efectivament tothom sap de què estem parlant, no?
Exacte.
Turquia és un bon lloc per anar de motxiler?
Sí, Turquia sí. Sí, sí, és un bon lloc. I, a part, és un país fascinant. Vine que és un dels països que vaig visitar amb menys, diguéssim, expectativa, i jo crec que és el país que... He tornat pensant, hòstia, i he de dedicar més dies.
Jo només conec Istanbul i em sembla fascinant aquella ciutat.
És que Istanbul és fascinant. Ha sigut la capital de tres grans imperis, ostres, dels més coneguts. Vull dir, ha sigut Constantinople, ha sigut Bizancio, i ha sigut la capital d'imperi Otoma.
Ja només el fet que hi hagi un pont que uneix dos continents...
També.
Ja només aquest fet és que és absolutament al·lucinant.
No, espectacular.
És al·lucinant. En fi, és al·lucinant Turquia, és al·lucinant Argentina... i concretament la Patagònia.
Sí, Argentina és un parc natural, tot el país de ciència, vull dir, rebosa ciència per tot arreu. Hi ha una part que es diu Península Valdés, val? Que està absolutament plena, però plena de fòssils, arreu. Ens podem trobar closques d'ostra de 30 centímetres, que pesa 5 quilos, que són del Pleistocè. És una passada, és molt gran. Però una de les històries més curioses aquí... A mi Argentina m'agrada a nivell científic per moltes raons, vale? Una de les històries més curioses és que Charles Darwin va... Bueno, a Argentina hi ha no sé si trista curiositat de que és el lloc on s'ha trobat l'única espècie que s'ha descobert un cop se la van menjar. I és que Darwin estava parià amb un dels viatges del Beagle i, bueno, van fer nit a una població, allà a Península Valdés, precisament, i van trobar una cosa que semblava un estrus com les que tenim per aquí.
Uh-huh.
Llavors, bueno, la van caçar i se la van començar a menjar, i mentre s'estaven menjant, doncs Darwin es va donar compte de que allò era una espècie que no havia estat catalogada per l'ésser humà. I va dir, ostres, això està a la biografia i ho dic tal qual, a la biografia de Darwin escrita per ell. Que va dir, ostres, parem. Van tindre una estona de debat i en el debat va sorgir, bueno, és que tenim gana, acabem-la de menjar, després juntem els ossos, i ja, llavors ens comencem a documentar.
Però això ho estàs dient de debò?
Està a la biografia de Darwin, que la podeu comprar, a l'editorial Laetoli, sí, sí. És espectacular. La Rea penata, es deia. Bueno, es diu l'espècie.
Però què es va menjar, l'últim exemplar?
No es va menjar l'exemplar, però la van catalogar i, clar, després ara ja està protegida, sí.
No és mal, no? Perquè, ostres, quin ensurt, no t'imagino.
És que m'imagino l'escena,
semblava una història... Si em deixes que et digui una mica de Bart Simpson.
Totalment, però jo m'imagino una escena tipus Astèrix i Obelix, m'imagino l'Obelix amb un os així a la mà menjant tranquil·lament i després
diguent... Sí, portotatis, no?
Portotatis, però si esto es una espècie, sí, és molt gran.
Que bo, que bo.
A Argentina hi ha una cosa que a mi m'agrada sempre explicar, és que podríem dir, així metafòricament, amb una mica de poesia, que des d'Argentina es pot veure Namíbia, ¿vale? Per què? Aquests dos continents, aquests dos països van estar junts en el passat, quan per les plaques tectòniques, doncs, tots els continents estaven units, i es deia Gondwana, i quan es va començar just a separar, en el mig va haver-hi l'explosió d'un volcà més gran de la història del planeta, la més gran que hi ha hagut mai. I va escopir tanta quantitat de basalt, de lava, que després es converteix en roca basàltica, que va cobrir totes les costes de Paraguai, d'Argentina, d'Uruguai, i també la part de Namíbia. Vale? Llavors comparteixen d'alguna manera costa totes aquestes poblacions. I, de fet, les catarates d'Iguazu, sí, fixa't un altre gir per aquí per arribar a veure coses de ciències, no deixen de ser una falla que està a sota de les catarates d'Iguazu, que amb un terratrèmol l'ha trencat i ha creat aquestes catarates tan maques. Vull dir, al final hi ha una relació increïble entre Argentina en relació amb molts aspectes de ciència, des de fauna a fòssils, muntanyes... El Perito Moreno, és increïble.
Quina passada
país, algú s'imagina una paret de 80 metres d'alçada, de 4 quilòmetres d'ample, avançant 2 metres diaris?
Qué fort.
Dos metres
diaris.
2 metres. Vull dir... Cobriríem aquesta distància que estem tu i jo en un dia. Una paret de 80 metres d'alçada, 4 quilòmetres d'ample. És increïble.
Hi ha coses que són al·lucinants, no? Ens està passant ara amb el volcà, a les Canàries, no? Que estem veient un espectacle... M'imagino, a més que els que toqueu la ciència directament, un espectacle d'aquestes característiques, des del punt de vista del que es veu, és al·lucinant,
sí, és al·lucinant,
no?
Al·lucinant. De fet, a Xile, que és un país que crec que és el país amb més activitat volcànica del món... No sé quanta quantitat de volcans hi ha, però tu vas per qualsevol lloc del país i veus una fumarola allà damunt d'una muntanya i sempre estan pendents de si arrenca el volcà o no. És increïble. I a part, el que estem veient aquí a la illa
de la Palma,
és un fenomen que succeeix... Clar, Això vist des dels palmeros, doncs potser no, però és un fenomen molt normal en la geologia terrestre que succeeix constantment, i de fet ara mateix deu estar succeint enmig dels oceans de la Terra, i moltes illes que avui visitem, que són paradisiaques, com Bora Bora, Morea, es van formar així.
Ja veus. De tota manera, fixa't que és una cosa curiosa, no? Perquè aquest volcà... Ara, estic fent un incís, però clar, trobar-se amb algú que en sap d'aquestes coses quan el que estem fent sobretot són comentaris a nivell de ràdio i de més, sí, amb persones d'allà, tot això, però està fantàstic, no? El que estem al·lucinant és que hi ha com una evolució de pensament sobre aquest mateix volcà des del primer dia fins avui. És a dir, d'entrada es deia que era un volcà molt poc important. Avui ja he llegit que és el volcà més important des del 1503, crec que, perquè ho estic dient de memòria, que s'havia donat a tota la zona.
Sí, sí, pot ser perfectament. És que, al final, l'origen de les de l'arxipèlag és el que es diuen puntos calientes, punts calents en l'escorça terrestre. Vull dir, és normal que succeeixin aquestes coses. El que passa que en temps geològics, vull dir, en temps humans sembla molt, però en temps geològics és no res. La illa de la Palma no sé si té 15 milions d'anys, no gaire més. Vull dir, no, és molt recent, això és ahir, o fa una hora,
yeah,
a nivell geològic. És molt poc. No sé si és Fuerteventura, que té, t'ho diré, 14,4 milions d'anys o alguna cosa així. No és tant. Els dinosaures tenen... quan van morir va ser fa 65 milions d'anys. Vull dir, en temps geològics, les illes són molt noves, en el fons. I, de fet, això, abans t'he posat l'exemple de Morea, de Bora Bora, etc. Uh-huh. Aquestes illes, jo convido la gent que agafi Google i escrigui Morea, Bora Bora, i l'altre no me'n recordo. Bueno, és l'arxipèlag d'allà. I que busqui una imatge aèria, o simplement, o si vol, que ho miri a Google Maps, vale? Uh-huh. I veurà un fenomen molt curiós. És el mateix fenomen, però en tres fases diferents, en aquestes tres illes. A la primera illa veiem, diguéssim, el que és pròpiament la illa, i al voltant un escull de corall, vale? A la illa és volcànica, vale? A la següent illa, en línia recta, trobem també mateix una illa, però una mica més petita, una franja d'aigua i després ja l'escull de corall. És a dir, l'escull no està tocant a la illa, en aquest cas. I ja l'última, Bora Bora, que és un gran país mundial és un paraís, doncs el que veiem ja és una illa molt petita, inclús amb petits trossets com separats, uh-huh, molta aigua i l'escull de corall molt lluny. Què està passant aquí? Aquestes illes són volcàniques i s'estan enfonsant. I veiem tres fotogrames de la mateixa pel·lícula en diferents moments. La primera illa és més nova, bueno, la que tenim, diguéssim, més a l'esquerra, diguem-ho una manera així, és més nova, la del centre una mica més vella, i l'última, Bora Bora, és la més antiga i la que s'està enfonsant més. I això és un fenomen volcànic, també. Per tectònica de plaques, per volcans... Vull dir, jo què sé...
És al·lucinant, eh?
Hawaii es va formar igual que les Canàries. El mateix fenomen que
també
va formar Hawaii...
El mateix, eh?
Va formar les Canàries exactament el mateix. O, per exemple, la illa de... se m'ha anat el nom. Bueno, Tahití és un altre fenomen igual.
Vull que sàpiguen una cosa, eh? Tota aquesta conversa no estava prevista. O sigui, estava previst parlar de destinacions turístiques i científiques, però com sempre passa en aquest programa, que ens acabem anant cap allà on ens porta la pròpia conversa, ho vull dir per si hi ha algú que diu, és que no me'n recordo tal, que no li estranyi, perquè és que tot això no estava previst que anàvem a parlar. I déu-n'hi-do, eh? El teu arxiu mental,
Hi ha una cosa molt curiosa que també té a veure amb volcans, ja que estem ficats en aquest
tema.
Però també en viatjar a altres països. Als Estats Units, quan hi ha eleccions presidencials, i convido tothom que ho miri a les següents, perquè passa any rere any. Sempre hi ha una zona al sud-est dels Estats Units on guanyen els republicans és una passada, o sigui, yeah, sense discussió, excepte alguns poblets. Per què en aquests poblets guanyen els demòcrates any rere any des que hi ha eleccions als Estats Units?
Yes.
Perquè aquí va haver-hi una de les grans explosions d'un volcà en la història també del planeta, no sé si la cinquena en força i tal. Va treure tanta roca basàltica que aquell terreny al llarg de tants anys es va fer molt fèrtil. Quan va arribar quan van arribar els britànics, van portar molts esclaus cap allà i van crear les grans hisendes de cotó i les grans fàbriques de cotó. Llavors allà va sortir molt de cotó. Es van fer molt ric i tal. Però quan va arribar la revolució industrial, ja necessitaven mà d'obra, i llavors se'n van enviar la producció a altres llocs. I llavors allà es va quedar molta població africana, que al final van acabar votant els demòcrates perquè són els que més ajudes els hi donen en matèria de social i de més. I això, fixa't, quina relació amb unes eleccions als Estats Units que al final tenen a veure amb que en el seu moment allà va esclatar un volcà molt gran que va fer molt fèrtil aquell terreny. Mireu les pròximes eleccions.
No, ho mirarem i a veure si efectivament encara es conserva aquella tradició del vot demòcrata com a conseqüència de l'ajut. Perquè estem parlant de fa uns anys d'això, no?
Uns anys, sí.
Déu-n'hi-do.
Però a les últimes, sí. busqueu a Google no me recordo com es diu ara mateix, però si busqueu eleccions als Estats Units volcà,
ho trobarem.
Ja trobaré la relació, s'ha escrit molt sobre
per això. Per cert, jo li confessava al nostre convidat d'avui que quan acabem el programa d'avui m'aniré a la presentació, perquè m'interessa molt, d'un llibre que vam parlar aquí al programa amb David Bueno i el seu Heretat, no? Que va justament sobre el tema de què som, no? D'on venim. Si venim de, només d'una qüestió d'ADN, de gens, una herència genètica, o és també l'herència cultural? Segurament la conclusió final és que és una barreja tot plegat.
És una barreja tot plegat.
Però una de les coses que m'ha fet molta gràcia de llegir en aquest llibre és que hi ha gens que ens predisposen a tot. Fins i tot a ser de dretes o d'esquerres. És una cosa molt curiosa, aquesta,
passada,
no?
Sí. Clar, també, al final, a nivell microscòpic, evolucionem de moltes formes diferents. Ni cap ésser humà és igual a un altre, i al final, moltes coses... Vale, el determinisme potser no existeix com a tal, però al final totes les nostres decisions depenen d'una sèrie de petits factors que es van donar o que s'han donat al llarg de la història, des de les cèl·lules fins a nosaltres com a macroéssers que som.
Ja veus, eh? En fi, com a macroéssers que som, anem a agafar l'avió una altra vegada. Estàvem parlant de la Patagònia ara fa una estona, i una de les coses que ens havies comentat és que a la Patagònia hi ha moltes, encara moltes empremtes dels dinosaures, que encara tenim allà.
Moltíssimes.
Restes de que, efectivament, de la vida dels dinosaures.
Sí,
no?
Sí, és que, és com deia abans, allà, a Argentina, per diferents raons, o aquella zona, diguéssim, perquè Patagònia la gent no ho coneix, però també hi ha una Patagònia xilena, que comparteixen, al final, la serralada, allà va haver-hi un desplaçament de terra molt gran, increïblement, ingentment gran, que, entre altres coses, va elevar una mica el nivell de l'oceà, i, per altra banda, va fer que una llengua d'aigua entrés al territori terrestre i emplanés tot allò d'ésser viu. Allò, durant molt de temps, com l'aigua estava més a més alt nivell, doncs van fer vida per allà, però quan van baixar, molts animals van quedar atrapats. Al quedar atrapats, aquests animals es van fossilitzar. I al final són els que s'han trobat. És que, de veritat, a la península Valdés no pots tindre un centímetre seguit sense un fòssil en el terra. És una passada. Trepitges fòssils permanentment, és impossible.
Que fort.
És impossible.
Doncs la veritat és que seria bonic viatjar fins allà, no? Uns dies d'investigació. Tu ho has fet, has estat a la Patagònia,
sí,
també.
Jo he anat precisament a veure això.
Fas una mica de ràbia, deixa'm que et digui, si em permets, eh? Així, de bon rotllo, però fas una mica de ràbia. A la Xina també has anat?
A la Xina també he anat.
I a la Xina també és un bon, una bona destinació des del punt de vista científic.
La Xina és que és fascinant. A part de que són molt mons dintre d'un sol país, per dir-ho d'una manera, una de les coses que més em va fascinar és que tenen un sismògraf que té quasi 2.000 anys o així, i que...
2.000 anys, has dit?
Aproximadament.
Un sismògraf?
Sí, que per predir els terratrèmols, sí, i a més. Clar. I hi ha proves molt fehaents de que va predir un terratrèmol a 600 quilòmetres de distància. Resulta que va haver-hi un moment... Bueno, perquè la gent s'ho imagini, és com una urna, ¿vale? Com quan enterrem... Bueno, quan mor algun ésser estimat i es fan incineracions, doncs una urna d'aquesta mena, que té com 8 dracs enganxats en diferents orientacions al voltant de la urna.
Ahà.
Llavors, per un mecanisme intercatega, no entraré a explicar-lo, quan es veu que quan hi ha un petit tremolor o alguna cosa així, imperceptible per nosaltres, una bola surt per la boca d'un d'aquests dracs. I llavors és la direcció d'on ve el terratrèmol. Hi ha proves força fonamentades, que es va detectar un terratrèmol a 600 quilòmetres del lloc, perquè ho van registrar els documentalistes de Xina el 1354, aquest terratrèmol, més o menys, i ho van registrar, i al cap de 3-4 dies van arribar emissaris de la zona de que allò s'havia destrossat i que ho havien de... que necessitaven inversió per fer-ho, per arreglar-ho.
És que, clar, una cosa és la ciència que ens ha arribat, i una altra, segurament, també, és la ciència que hi havia i que no ens ha arribat. Jo sempre... a mi un país que em fascina és Egipte, i sempre m'he plantejat tot allò com ho van fer. No, és a dir, ja no portar les pedres pel riu, no? Que dius, ostres, com aquell... No sé si vostès han estat a Giza, que és el lloc on estan les piràmides, no? Que quan veus aquelles estructures tan espectaculars i saps que les pujaven esclaus, és al·lucinant. Però jo em plantejo, a mi una cosa que em va impressionar moltíssim és com portaven la llum fins a les tombes per fer el ball dels reis o de les reines, sí, sí. No? És a dir, que baixes i baixes i baixes i baixes i quan arribes a baix et trobes amb uns dibuixos al·lucinants.
És increïble.
És increïble, no?
És increïble. També podem plantejar que els dibuixos es fessin fora i entressin les pedres així, eh?
Tu creus?
No ho sé. El que sí, has tractat un tema que m'ha interessat molt perquè és com una batalla que tinc permanent de fa molts anys. Quan la gent es pregunta com es van fer les piràmides i demés, és que hi ha jeroglífics que ho expliquen. És que no sé per què li donem més voltes.
I com les van fer?
No, és sapigut i és, vull dir, és conegut per arreu. El que passa que el misteri d'aquests que ens venen de camps, els extraterrestres, no sé què, té tant de rebombori que després arreglar-ho costa molt, però hi ha jeroglífics que ho expliquen.
Soluciona-ho, això.
Ja és que hi ha diferents mètodes. A part que també hi ha diferents fases en una piràmide. La gent creu que les piràmides es fan d'un sol cop i no, són un producte evolutiu.
Sí, que hem tingut un petit problema d'aigua. No, ja està, eh? O sigui, passem un petit paper.
Ha sigut perquè... la intensitat d'explicar-ho.
No, perquè ets un home així passional, no? De fet, ara els hi explico. Mentre ell acaba de fer això, que ara quan surti d'aquí se'n va a ballar salsa. És un home passional, no? Que li ha donat el got.
Ja ho hem arreglat,
vull dir, cap problema.
Doncs, a Egipte, al final, el que utilitzaven és des de politges fins a mà... És que realment cal dir-ho així, mà esclava. De fet, la primera vaga de la història per cervesa es va fer allà,
per
a les
cervesa.
Piràmides, i està gravat en una piràmide, en una pedra de la piràmide més famosa, la de Gizeh. Ah. Vull dir, la Kéfer, bueno, que es diuen. Allà hi ha una pedra que ningú hi repara i hi ha en jeroglífic escrit les demandes de la vaga dels constructors. És que inclús hi ha un grafiti d'un grec que ho va visitar i va ficar... M'havien dit que era molt xulo, però no m'esperava que tant. Això ja es pot veure. I, vull dir, és molt més... terrenal del que ens pensem. Vull dir, era gent que estava pagada, tenien molt de temps, no tenien res més a fer i a part hi havia, doncs, home, també els apretaven una mica, diguem-ho així, perquè ho fessin. I a part, les piràmides no són, com he dit al principi, no és un producte final. És un cop, fem una piràmide i ja està. No, és un producte evolutiu. Primer es va començar amb una cosa que eren les piràmides esglaonades o mastaves.
Sí.
Després, hi ha piràmides que no van sortir bé perquè el grau d'inclinació no era el correcte i es poden visitar les piràmides de Darfur o la piràmide roja, que es diu.
Sí.
Que hi ha una piràmide enfonsada perquè el grau d'inclinació no era el correcte. I entre aquella piràmide enfonsada i les finals que tothom coneix, van passar 1.200 anys.
Però t'imagines l'arquitecte quan acaba de dir, ui...
M'imagino corrent pel desert.
No te l'imagines, l'home, allò mirant-se de lluny, saps allò? Hòstia, ui, no. Això no ens ha acabat de quedar bé, eh?
No té pinta.
Això em sembla que ho haurem de tornar a fer, no? Quina història, eh? És brutal. Avui hem obert un altre capítol, que és el de la història de la ciència, no? Que és una cosa també superinteressant que haurem de fer de tant en tant. Jo no sé si tu t'has adonat que estem predestinats.
Jo també ho penso.
Hauràs de venir més, ja ho saps, Albert. Et deixarem que després vagis a ballar salsa. Ets bo ballant salsa, o què?
Crec que estic aprenent força, sí. Hi ha ciència a la salsa, ja t'explicaré, ja parlarem un dia.
Ciència a la salsa.
Sí, sí.
Val, em sembla un bon mètode, un bon punt de partida de la teva propera visita.
No és una tonteria que dic, ho he pensat, això,
No, 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 no. Si jo ho prenc de manera molt seriosa, no sé on ens portarà això de la ciència a la salsa, però en fi, està molt bé. Escolta'm, que m'agrada molt que vinguis, com sempre. Moltíssimes
Encantat
gràcies.
Encantat d'estar amb vosaltres.
L'Alberto Fernández Sierra, divulgador científic, i avui un guia turístic que ens ha portat des de l'Argentina fins a Turquia, la Xina, Egipte, hem anat a l'illa de la Palma, en fi, tot el que convingui. Tot el que ens agrada, que és anar d'una banda cap a l'altra per omplir de contingut interessant aquestes 3 hores de ràdio que es donen cita tots els dies, des de les 3 i fins a les 6 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, amb la Yolanda Fernández Lafuente, l'André González, la Núria Ros, el Joan Girbau i el José Matosas. Demà ja serà dijous. Ja comença a sonar bé això, no? Demà serà dijous, la setmana ja es posa a fer baixada. Compte no s'oblidin el paraigües, compte no s'oblidin el jersei, que sembla que la tardor comença a fer acte de presència, i quan siguin les 3 de la tarda, posin la ràdio ben alta, que aquí tornarem a estar de nou. Fins demà. Gràcies per tot. Bona tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.